Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. El juny del 2017, amb el professor i amic Pere Vilanova, vam tenir l'oportunitat de conèixer l'historiador israelià Shlomo Sand. Ens va rebre a casa seva, a l'últim pis d'un bloc situat al barri residencial de Ramat Aviv, de Tel Aviv. Sand és fill de jueus polonesos supervivents de l'Holocaust i un veterà de la Guerra dels Sis Dies. A Israel és un intel·lectual controvertit perquè en els seus assajos qüestiona alguns dels pilars de la història fundacional de l'Estat d'Israel. Crític amb l'ocupació, el professor Sand ha rebut insults, amenaces i el menyspreu dels seus col·legues. De fet, la majoria de l'any viu a la Costa Blava, on assegura que ha trobat la tranquil·litat. Abans de seure'ns a parlar, el professor va cap a la finestra del menjador i m'assenyala la plaça que hi ha sota l'edifici. Una colla de criatures juguen i fan cridòria. Ningú diria que estem en un país en conflicte, em diu. Però què passa a pocs quilòmetres d'aquí amb els milers de palestins privats de drets? Fa 6 anys, aquesta va ser la seva resposta sobre el futur de la regió.
Tinc por pel futur. He vist que es donen totes les condicions perquè passi alguna tragèdia. No sóc fatalista, espero que no passi, però no veig a la societat israeliana cap força política que pugui canviar la direcció que ens encamina a un context de més i més conflicte i de tragèdia a la zona.
Han passat pràcticament 2 mesos del brutal atac de Hamas en territori israelià. La guerra contra els islamistes a la Franja de Gaza està sent tan absolutament insuportable i desigual que costa trobar les paraules per descriure-ho, com alerten organitzacions com UNICEF o la UNRWA. Fam, malalties, desesperació, desplaçaments forçats, mort... Gaza és una muntanya de runa. Gaza és la tomba per a milers de famílies i els seus fills. Gaza és el desmantellament del dret internacional. El discurs del govern ultranacionalista de Benjamin Netanyahu per construir la seva narrativa s'apunta a la Bíblia en mà i amb el suport dels Estats Units. Els fills de la llum venceran els éssers de les tenebres, ha dit el primer ministre, mentre la política de despossessió física i territorial dels palestins, també a Cisjordània, avança incansablement cap a un escenari sense esperança.
Solidaris. Tothom té una història.
Aquest programa es va enregistrar l'1 de desembre de 2023, quan va acabar la treva entre Hamas i Israel.
We have in a few days in Gaza thousands and thousands of children killed.
The right to defense has to be done inside the international law.
Condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos.
Over the next few days, we expect that dozens of hostages will be returned to their families.
The current situation in Gaza is a catastrophe of epic proportions.
Raquel Martí, benvinguda als Solidaris.
Moltes gràcies.
Raquel Martí és directora executiva del Comitè Espanyol de l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins, la UNRWA. També m'acompanyen Sònia Andolf, politòloga i analista especialitzada en relacions internacionals, i el catedràtic emèrit de Ciència Política Pere Vilanova, que també és investigador sènior associat al CIDOB. Comencem per la Raquel. Raquel, els bombardejos, les morts, els desplaçaments han tornat a la Franja de Gaza després de l'alto el foc d'aquests dies. Clar, jo ja no sé si et queden paraules per descriure la situació que s'està vivint allà.
Lamentablemente, la situación es muy crítica porque durante los días de tregua, a pesar de que se había aumentado la entrada de ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza, incluido combustible y gas, que el gas ha sido la primera vez que ha entrado desde que empezó el día 7 de octubre esta escalada militar, toda esa ayuda que ha entrado no ha sido suficiente. puesto que las necesidades son ingentes dentro de la Franja de Gaza. Durante estos días de tregua, además, UNRWA ha podido viajar al norte de la franja con convoys humanitarios y ha podido llevar agua, alimentos y medicamentos. Ha podido además entrar en los refugios que quedan en el norte de la Franja de Gaza de la UNRWA, donde todavía quedan más de 100.000 personas refugiadas en ellas en unas condiciones muy complicadas, puesto que durante todas estas semanas Israel no ha permitido que llegara la ayuda humanitaria al norte. Y lo que hemos encontrado es una zona totalmente arrasada en el que la población ha estado sobreviviendo sin prácticamente ninguna ayuda. Y ahora cabrá esperar cuánta es la ayuda humanitaria que van a permitir entrar a partir de ahora.
Clar, la magnitud de la destrucció és total. Han anat arribant imatges. Jo no sé, Raquel, som davant de la catàstrofe humanitària més important a la qual ha hagut de fer front Nacions Unides?
Sí, es así, sobre todo por la intensidad con la que se está produciendo y la rapidez con la que se está produciendo. De hecho, en palabras del secretario general de Naciones Unidas, desde que él está en el puesto, dice que nunca había visto una guerra o un conflicto en el que hubiese tantísimas víctimas infantiles. De hecho, son las cifras más altas desde hace años, de la suma de todos los conflictos. Los niños muertos en todos los conflictos abiertos cada año en el mundo no superan las cifras que estamos viendo en Gaza de niños muertos, que son más de 6.500 niños. Tampoco de personal de Naciones Unidas. UNRWA ha perdido a 111 trabajadores y esto es un dato que nunca se había producido con esta magnitud en toda la historia de Naciones Unidas. A eso también hay que sumarle el número de sanitarios muertos, casi 200, el número de periodistas muertos. Son datos que nunca se habían visto. Y, por ejemplo, en el caso de la destrucción, ahora mismo están destruidas el 60% de las viviendas de Gaza. Casi 245.000 viviendas afectadas y 45.000 absolutamente, totalmente destruidas.
Ara mateix, Raquel, ¿quiénes son les emergències en el moment actual?
La verdad es que hay muchísimos frentes, porque toda la situación es una catástrofe. Pero, por ejemplo, ahora mismo hay 1.800.000 personas desplazadas dentro de la Franja de Gaza y de ellas 1.100.000 se encuentran en instalaciones de UNRWA. Nosotros, UNRWA había calculado que en cada colegio podría albergar unas 1.500-2.000 personas y, sin embargo, están albergando a 9.500 personas. El grado de hacinamiento es extremo y esto está produciendo, añadido a la falta de agua y a la falta de condiciones higiénicas suficientes, está produciendo una rápida propagación de enfermedades. Enfermedades respiratorias, enfermedades contagiosas, diarreas, enfermedades en la piel. Y esto nos preocupa muchísimo en un contexto en el que la salud ha sido prácticamente desmantelada o destruida por la falta de combustible, por un lado. Los hospitales han quedado sin electricidad. Y por otro lado, hay muchos hospitales afectados por los bombardeos. Con lo cual, ahora mismo, de 35 hospitales que había en la Franja de Gaza, solamente quedan 10 operativos. Pero también hay que hablar de deshidratación, porque no hay agua suficiente en Gaza, que empieza a haber casos de inanición, porque no hay suficientes alimentos en la Franja de Gaza. Esos serían todos las máximas urgencias. Por ello se está pidiendo que se abran más cruces fronterizos, sobre todo los que controla Israel, para poder introducir mayor número de camiones dentro de la Franja de Gaza que puedan asistir todas las necesidades que hay ahora mismo.
Costa posar adjectius a tot el que estàs explicant, Raquel. M'agradaria preguntar-te també com ha sigut fins ara la relació de l'agència de la UNRWA amb Israel, no? Perquè vosaltres necessiteu el seu permís per traslladar l'ajuda a la Franja o a Cisjordània, que també la situació a Cisjordània és terrible ara mateix.
Sí, la situación en Cisjordania también, aunque el foco está en Gaza por la envergadura de lo que está pasando, no hay que perder de vista lo que está sucediendo en Cisjordania. Se ha producido un aumento considerable de la violencia en Cisjordania. Se están produciendo además muchísimas demoliciones y desplazamientos forzosos de la población, y nos preocupa muchísimo la violencia, sobre todo la que está ejerciendo los colonos contra la población palestina.
La relació amb Israel, fins ara, com ha estat, Raquel?
Bueno, nosotros somos una organización de Naciones Unidas, de nuestro mandato es asistir a la población e intentar hacerlo con la mayor celeridad. Es cierto que se producen a veces problemas en Cisjordania para acceder a determinadas zonas, porque el ejército israelí está en Cisjordania y muchas veces obstaculiza el acceso de nuestros trabajadores a sus puestos de trabajo, o el acceso, por ejemplo, de las clínicas móviles a las personas refugiadas de Palestina. En cuanto a la situación en Gaza, nosotros mantenemos relaciones operativas con Israel para poder gestionar la entrada de ayuda.
A través del web del comitè es recullen aportacions econòmiques de la ciutadania. Recordem l'adreça unra.es, unrwa.es. Heu notat, Raquel, un augment de les donacions de la ciutadania?
Sí, la verdad es que la ciudadanía está siendo en general muy generosa. Tenemos una campaña abierta que es ayudagaza.com, y ahí pueden hacer los donativos, y la verdad es que tenemos que agradecer a toda la ciudadanía en Cataluña que está haciendo donativos a UNRWA para poder adquirir más ayuda humanitaria y entrarla en Gaza, que es absolutamente necesario. También a las administraciones catalanas, se han puesto todas en contacto con nosotros y han destinado financiación para la emergencia de Gaza.
Raquel Martí, directora executiva del Comitè Espanyol de l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins. Moltíssimes gràcies, molts ànims, i a continuar remant.
Moltíssimes gràcies a ustedes per este espacio.
Sònia, Pere, què destacaríeu del que ha explicat la Raquel Martí?
Jo destacaria, és que no sé ni per on començar.
Yeah.
Mm? O sigui, està la perversió dels mitjans de comunicació, que esteu obligats a seguir un ritme absolutament extravagant, que ara, si durant s'allarga unes hores més una treva, segons com es repercuteixin a les xarxes, dius, oh, bueno, però és un gran pas endavant. No, és una desgràcia, és una desgràcia. No? Per tant, això és el primer que s'ha de dir. El segon que jo crec que s'ho mereixen, aquests d'UNRWA, és que s'ha de recordar que quan l'any 46 comença a funcionar a Nacions Unides es troba una sèrie de marrons a tot el planeta. No comencen de zero, comencen que tot el món és una desgràcia postguerra mundial. La primera agència que té que crear Nacions Unides no és ACNUR, és UNRWA, perquè la primera bossa de refugiats és la de la primera guerra israeliana, que han de fugir d'aquella primera guerra, de l'ordre de 850.000 persones. Per cert, bastants dels quals els seus fills, els seus nets i algun besnet estan ubicats des de llavors, des del 48, als camps de refugiats de Gaza. I Gaza, com bé que ho anem dient amb terminologia catalana, és com d'aquí a Mataró, una mica menys, pla com una galeta, 2.250.000 persones, amb serveis no només mínims, sinó que l'aigua depèn de que Israel o tanqui o obri l'aixeta. L'electricitat, el mateix. El que passa és que se'ns acaben els objectius.
Exacte.
Se'ns acaben els
objectius. Sí, sí, sí.
Però no se'ns hauria d'acabar la capacitat d'indignació. I que consti que, com bé saps, tinc alguns molt bons amics jueus israelians i alguns molt bons amics palestins. Dels israelians, algun de tu l'has conegut, dos dels tres millors amics han decidit d'anar-se'n a viure a l'estranger, un al Regne Unit i l'altre a Canadà o no sé què. No poden més de ser part d'aquesta enginyeria de l'horror, sent així que se senten el sant, el professor sant.
El Shlomo Sant, que va a casa seva.
Que es va queixar un dia dient, és que aquest govern de dretes ens vol fer patriotes. I per ell era un terme que no li agradava ni gota.
La Sònia, també, que coneixes molt bé la regió, no? Escoltàvem ara la Raquel parlant també, no?, de totes aquestes persones, filles i netes d'aquests primers desplaçaments forçosos, que ara tornen a viure de nou aquesta barbaritat. Què t'ha semblat, Sònia?
A mi m'ha semblat que la Raquel feia un exercici de contenció enorme, perquè té molt clar el que representa. I com ella ha dit d'una forma molt elegant, al final la seva feina allà està condicionada, tot i que són Nacions Unides, perquè l'estat d'Israel els deixi entrar i els convidi. Tothom que coneix, perquè des d'aquí ara sobretot hem vist tota la informació que la gent que no hi ha estat mai no coneix, tu per treballar a qualsevol dels territoris palestins has de tenir el permís d'Israel, fins i tot si entres per Egipte o si entres per Cisjordània, no? I per tant, la UNRWA depèn moltíssim i té un equilibri molt difícil de mantenir. No oblidem que el 2008 l'anterior guerra a Gaza va bombardejar una escola i el representant d'UNRWA allà que va alçar la veu, que era un nord-americà, va ser cessat immediatament per haver criticat que s'hagués bombardejat una escola. Dit això, com deia el Pere, jo crec que l'emergència i l'abast del que està passant ens fa que, òbviament, estem centrats en els morts ara mateix i en el que passa cada dia, però jo ja fa unes setmanes que estic molt amoïnada pel després. És a dir, òbviament, estem colpits per tota la gent que mori, només faltaria, però la de nens amputats que estem veient, la de malalties que ara mateix s'estendran, la runa. És que sembla una tonteria, però jo a xarxes intento explicar-ho. Tu no trobes patrocinadors estrangers que vulguin pagar la retirada de runa, perquè no és sexy. La gent vol pagar reconstrucció, però ningú et vol retirar la runa. Les runes són rates, són escarbats, són paneroles, són llocs per amagar coses rares. La quantitat de tones de runa que hi haurà ara a Gaza, on ha d'anar tota la gent una vegada que s'acaba en algun moment els bombardejos?
El 60% de tots els habitatges.
Ella ens estava dient 60% d'habitatges destruïts. I pensem, la gent veu les imatges, jo ara he intentat entendre molt la visió que es té des d'Europa, i escoltant molt a la gent. La visió que es té és com de llocs no desenvolupats. Bueno, clar, és que cada certs anys tens un bombardeig o un atac. Jo he estat construint pous pagats per la Unió Europea de 2 milions d'euros, que teníem tots els permisos, i al cap de 2 setmanes t'entrava un tanc israelí i el trencava, aquell pou, el destruïa. Per tant, clar que les cases semblen sempre una mica com menys, no tens asfaltament als carrers, no tens... Clar, perquè cada poc temps has tingut una incursió militar que s'emporta la meitat, aleshores no dona temps de refer-se.
5 incursions, no?, si no tinc mal entès.
Clar.
Aquí el llenguatge és bastant important. Comencem per dalt de tot. L'abús que s'està fent, sí. Urbi et orbi, de que faci el que faci, l'exèrcit israelià és legítima defensa, i faci el que no faci l'altra part, és que són terroristes. O sigui, contra això, jo entenc que el de la UNRWA té que anar amb peus de plom, com el dels d'ACNUR. Tens un llenguatge diplomàtic d'obligat compliment. Però tothom ho entén, eh? Si t'expliques bé... Tothom ho entén. I aquí és on la part que hem de fer els periodistes, els que tenim una certa experiència de terreny, institucions que no depenen de que l'exèrcit israelià digui no, aquests fora. És d'anar recordant això. Que és, o sigui, tu has dit, ara l'important és el que vindrà després. Amb
no,
sort,
no, no, i el espera, que està ara,
No, ja, però el que vindrà després, amb molta sort, és les escombraries acumulades que és Gaza des de fa 40 anys. O sigui, serà com fa 2 mesos? Mm. Estat a Gaza, fa 2 mesos, dius, bueno, no és Hollywood, això, vaja. No, ara voldríem anar a pescar. I la marina israeliana diu, podeu sortir només 1 milla mar endins.
Mm? Sí, efectes de control de l'ocupació, segur, i de fet, aquests últims dies ja s'està dient en algunes fonts del govern israelià que s'hi volen quedar i que tornaran a colonitzar i enviar colonitzar. Això està clar. Jo em referia a nivell humà de crisi humanitària i política i social que els hi ve, perquè tens molts nens òrfans amb amputacions quan no tens hospitals ni tecnologia ni recursos per ajudar aquesta gent a refer la vida. I, per tant, el que ja era dificilíssim i ja era un horror viure allà, tots els que hem estat a dins ho sabem. Jo fa molts anys que hi vaig ser, però la situació ja era molt complicada, perquè depens de tot, per tot, d'un altre estat. Tot i que aquí ens diguin, estan els túnels? Sí, els túnels el que fan és alleugerir una mica la supervivència, però en cap cas millorar i arribar a unes condicions de vida normals, com entendríem aquí.
L'objectiu del govern extremista de Netanyahu és, i amb el suport dels Estats Units, òbviament, és fer desaparèixer Hamas. Això,
això
què és?
Això és un eslògan publicitari de mal gust. L'objectiu del govern de Netanyahu és donar uns passos qualitativament més greus en relació a lo que és l'objectiu estratègic dels governs israelians, almenys des del començament de la segona intifada. És una estratègia sostinguda de despossessió territorial de l'altre. I despossessió territorial vol dir que, com que no podràs, a dia d'avui, pensem, que Netanyahu no es planteja fer fora 3 milions i mig de palestins, sap que, mentrestant, pot anar apretant els tornillos perquè... Si, mira, ara hi ha un càstig suplementari contra Cisjordània. Sí. Podem apreciar que hi ha menys morts per dia, però és una correlació claríssima. A veure, farem tot el que puguem perquè aquesta gent triï anar marxant a partir de solucions individuals o de petits grups. I l'estratègia de despoblació i de despossessió del territori pot sostenir-se durant 20 anys sense que hi hagi cap incident militar greu en els propers 20 anys. L'estratègia aquesta hi seguirà sent. Tu recordaràs que fa pocs anys, quan vam estar per allà voltant, hi havia 525 checkpoints militars israelians a Cisjordània, que té el mateix quilometratge quadrat que la província de Girona, per dir alguna cosa, i una mica la de Lleida, anar fent autopistes i autovies que només poden fer servir els militars, els colons i els diplomàtics occidentals acreditats quan els hi deixen.
Està allà qualsevol continuïtat
per tant,
territorial.
Cap ciutadà de Cisjordània, excepte alguns pocs privilegiats de l'autoritat palestina, cap ciutadà israelià d'ordre mig, normal, pot circular més de 15 quilòmetres a peu o en cotxe, és igual, sense passar per almenys un control israelià. I en tot cas no pot fer servir, ho té expressament prohibit, cap de les vies express i autopistes construïdes sobre Cisjordània, que només poden fer servir, naturalment, els militars israelians i els colons. I després hi ha el decalatge tremendo, la ruptura amb el discurs com això recau sobre els països europeus, no digui ja Estats Units, en què tot això és bo per fer política local denigrant a l'altre.
Clar, digue, Sònia.
No, anava a dir que, de la pregunta que ens feies, jo crec que qualsevol govern israelià, no n'hi ha hagut els darrers anys que fos d'esquerres, per tant, qualsevol govern israelià de centre, centre-dreta, dreta extrema, i Hamas, en realitat es retroalimenten, perquè fins i tot si vols posar-te mirant des del punt de vista d'Israel i amb la visió més dura de la seguretat, que seria una realpolitik, en el fons no t'interessa carregar-te Hamas, perquè qualsevol atac de Hamas et justifica davant la comunitat internacional que tu després puguis avançar i fer barbaritats. S'està sabent cada vegada més que tenien molta informació de que aquest atac passaria. I està clar que es permeten unes coses que no es permeten altres països. Però, en tot cas, quan més fort és l'atac contra població israeliana, més bona acollida té amb l'opinió internacional que tu després facis avançaments o que tornis a conquerir un tros de terra. Mm. Vull dir que si Netanyahu volien acabar amb Hamas i tenen tan clar on està Hamas, entres, agafes aquella gent, te l'emportes, la detens i la portes a judici.
El New York Times ha fet públic un informe que diu que Israel va tenir el pla d'atac de Hamas sobre la taula amb un any d'antelació, però que no en va fer cas perquè va pensar que era irreal, que era impossible que això es portés
però
a terme. No?
També és interessant que l'altre dia, a poc de començar aquesta gravíssima situació a Gaza, allò, al cap d'una setmana escassa, el Netanyahu, que és molt arrogant i molt prepotent, va fer unes declaracions públiques dient que amb ell els serveis d'intel·ligència, ni el Shin Bet ni tal, l'havien avisat de res, ni Amman, que és la intel·ligència militar. Al cap de 3 hores ja havia esborrat aquest Twitter i havia fet una rectificació. Per què? Perquè es van posar en contacte amb ell, com funciona de sempre, els ex-caps del Shin Bet i els ex-caps del Mossad, que són els que poden dir coses, i van dir, escolta, ja estàs rectificant, perquè pretendes expulsar-te aquesta responsabilitat del que està passant a Gaza, perquè les agències no t'han informat ni parlar-ne. I el tio va rectificar immediatament. És dir, que també hi ha una remor de fons allà dintre, molt difícil de viure, però és clar. En els mitjans, particularment als Estats Units, segueixen verbalitzant han alliberat una nena nord-americana. Me n'alegro molt per la nena. I a més va matar els seus pares. Vale. I no estic suggerint que anem a comptar un a un de cada cantó, però...
Totes les vides valen igual, o no?
Haurien de valdre igual. Clar. Haurien de valdre igual. I no valen igual. I aquí hi ha una responsabilitat col·lectiva, fora d'Israel, inclús, que és això dels palestins. Hauria d'estar amortitzat. Són del tercer món, són àrabs, són moros, són islamistes, el que vulguis, però A mi em preocupa molt que la gent alhora expressa molt emotivament aquí, al voltant nostre, hosti, quin horror el que està passant, però s'expressa en relació a un horror que sembla afectar-los emocionalment molt. Però al final del dia no han dedicat ni 20 minuts a pensar seriament si aquestes víctimes israelianes i gazauïes són éssers humans tots plegats.
Clar, s'ha arribat a un punt de deshumanització de l'altre absolutament aberrant.
Això interessa sempre, en totes les guerres i en tots els conflictes, encara que no arribin a ser armats. Per construir la teva narrativa necessites deshumanitzar l'altre i fer que siguin nosaltres contra ells i crear aquestes identitats en xoc. El que passa és que en aquest cas, a més, d'una forma molt intel·ligent, perquè és molt llest fer-ho així, el discurs oficial israelià ha volgut que fos nosaltres som Occident,
sí,
i els palestins són Orient o són una altra cosa.
Bíblia en mà.
Clar, clar. Nosaltres som els fills de la llum, ells són la foscor, nosaltres som els bons i els desenvolupats i els industrialitzats i els que donem la benvinguda als gais, a Tel Aviv, que és un, una cosa petitona a dins de tot l'estat, i els altres són els bruts, no? Hem vist fins i tot molt insult i molta broma a les xarxes respecte a la gent palestina, no?
Jo no ho miraria, això. Jo no ho miro.
No li he donat volada, diguéssim, perquè de gent d'ultradreta en tenim a tot arreu i, per tant, no som qui per... Vull dir, això es fa sempre, no? Però amb els conflictes hi ha una part que si tu has d'enviar xavals i xavales de 17, 18, 19 a lluitar, et serà més fàcil que no els trastoqui encara més del que ja els trastocarà si aconsegueixes que deshumanitzin a l'altre. I aquests dies, doncs, associacions com Breaking the Silence i d'altres, no?, han donat molta veu a soldats que estan explicant, doncs, com al final gairebé es convertia com un videojoc matar a tothom que es mogués. I això no és només d'Israel. Això ha passat a qualsevol conflicte armat on portes nens soldats, els franctiradors de Sarajevo, perquè ho necessites per poder continuar matant. Això va amb la naturalesa humana, d'acord. Però la construcció fora, és a dir, una cosa és la gent que està vivint la guerra i necessita deshumanitzar l'altra, d'acord. Però des de fora no podem entrar en això, perquè si deshumanitzes a una part és que estàs perdent tot el que ens fa ser societat internacional, tot el que ens fa ser humans i, sobretot a Europa, creure'ns que som el baluard dels drets humans i de qualsevol cosa. És que estem perdent aleshores aquests valors pressuposadament occidentals, no?
Els solidaris han parlat amb Breaking the Silence, aquesta organització creada per soldats veterans de l'exèrcit israelià que des de la segona intifada l'any 2000 han servit a Gaza, Cisjordània o a Jerusalem Est. Són homes i dones que quan tornen a la vida civil se n'adonen que el que han viscut com a soldats israelians no encaixa amb el silenci que hi ha a Israel sobre l'acció militar als territoris ocupats i decideixen posar-hi paraules explicant el seu testimoni. Un dels membres de l'organització és Ori Givati. L'Ori va fer el servei militar obligatori entre el 2010 i el 2013 i posteriorment va ser reservista a Gaza i a Cisjordània. I ha parlat el nostre company Joan Vilaplana.
Des del 2004, Breaking the Silence ha recollit més d'un miler de testimonis d'exsoldats israelians que exposen una versió diferent de l'oficial sobre les actuacions militars a Gaza, Cisjordània i a Jerusalem Est. Per fer-nos una idea del que s'hi pot trobar, només cal veure com categoritzen els testimonis al web. Ho fan amb paraules com abús, assassinats, demolició de cases, humiliació o saquejos. L'Ori Givati ens ha explicat quins són els punts en comú que tenen aquests testimonis.
El que tenen tots en comú és el fet d'entendre que l'ocupació no és per protegir realment el nostre país, sinó per la mateixa ocupació, que és per contribuir a la messiànica missió del moviment de colons de la dreta jueva ultranacionalista i supremacista. I mentre el militarisme és legítim, mentre evidentment és legítim protegir el nostre país, el que estem fent amb el nostre exèrcit a Cisjordània i Gaza és una ocupació il·legítima i, a més, no ens aporta seguretat. De fet, malmet la nostra seguretat.
Mostrar a la població israeliana què hi ha darrere de les actuacions del seu exèrcit als territoris ocupats. Aquest és el principal objectiu de Breaking the Silence.
Hem preguntat a Lori Givati com ho fan i quin rol tenen en la societat d'Israel.
Estem intentant posar un mirall davant de la nostra societat perquè entengui de què som responsables, què estem fent als territoris ocupats. Aquest mirall es fa difícil de mirar. Hi ha molta gent que no ens entén. També hi ha molta gent que ens entén, però que no està d'acord amb nosaltres. Penso que al final el nostre rol és assegurar que aquesta discussió no queda amagada darrere de les cortines i continuar promovent-la. És el nostre problema, i no només pel que estiguem fent els altres, també és el nostre problema perquè ens fa mal a nosaltres mateixos.
Però com havia de respondre Israel als atacs de Hamas del 7 d'octubre? Així ho veu Ori Givati.
Hem de reconèixer que aquest tipus de massacre és una raó legítima per anar a la guerra, perquè ningú ha d'acceptar una cosa així. Dit això, no vol dir que puguem fer qualsevol cosa que vulguem. No sóc el cap dels militars, no tinc un pla militar, però el que sé és que la revenja no és un pla i que si anem a la guerra ha de ser per aconseguir objectius tangibles. Hem de mirar endavant.
Una altra pregunta important. Què pretén el govern israelià amb l'estratègia per la qual ha apostat?
Avui en dia, el lideratge a Israel no està parlant sobre un futur més segur per tots nosaltres. En canvi, estan parlant de revenja. Alguns parlen de reassentaments a Gaza, que, com sabeu, és un desastre. La nostra manera d'operar ha de ser intentar entendre que Israel és aquí, Palestina és aquí, i que això no canviarà mai. I que la nostra guerra no és contra els palestins, la nostra guerra és contra Hamas. Hamas ha de pagar un preu per les atrocitats que ha comès, però no tots els palestins.
La societat israeliana és cada cop més conscient del que expliquen els testimonis de Breaking the Silence? Creix o decreix el suport a Netanyahu? Això és el que ens ha dit Ori Givati.
Crec que el suport cap a ell està caient i crec que Netanyahu també és populisme menyspreable perquè està intentant fer servir aquest moment per regenerar més odi només per tenir més suport de l'extrema dreta. Només després d'aquesta guerra sabrem si assumeix responsabilitats pel que ha fet i fa passos enrere o bé si genera més odi i més violència només per ser reescollit.
Són veus minoritàries, aquestes.
A Israel hem de reconèixer que hi ha sempre aquestes minories. A Breaking the Silence són militars sortits del servei actiu, però encara servint en època del Miluim, la reserva, i per tant són valents d'això. Just abans d'aquesta violència que va desfermar Hamas, hi havia un moviment molt interessant a Israel de vaga de reservistes. Diu, però jo no faré la meva reserva mentre hi hagi aquest govern. L'origen de la protesta era que Netanyahu volia liquidar la separació de poders del tot i tot allò, i l'endemà de l'atac de Hamas, tots els reservistes, eren 2.000 o així, van acudir, van suspendre la seva vaga i tal. És a dir, que és aquesta barreja que hem de reconèixer de cohesió social i alhora minories tal. Jo penso ara que ha desaparegut molt, però van ser els primers, que és Shalom Achshav, que és la pau ara, que Amos Oz ho era. Hi ha tota una xarxa, però aquí ens estem oblidant d'una cosa molt important que a mi em fa perdre, no sé si tota, però quasi tota esperança, que és que a tot arreu del món o a molts llocs les societats, amb el que portem de segle, estan fent una deriva tan irracional com angoixant cap a posicions completament ultraradicals a la dreta. Jo crec que Netanyahu no, perquè ha fet molts errors, però la dreta i l'extrema dreta israeliana seguiran guanyant eleccions per el que queda de segle. Segur, és la meva... O sigui, no hi ha esquerra. I era un país que durant els 50-60 primers anys de la seva vida era governat per sindicalistes i per la gent de l'esquerra marxista.
Però una societat pot resistir a això? Sí, aquest viratge tan bèstia?
Sí, perquè
de destrucció, de revenja, d'odi...
Sí, mira, la pregunta que ens has fet és una de les coses que més clara tenia quan vaig tornar, que és molt difícil ser pro-pau a Israel, i això no els hi treu ningú. No sabem si són minoritàries, perquè moltes estan callades d'aquestes veus. És molt difícil. Jo he estat a manifestacions en favor de que s'acabés en aquell moment l'atac el 2006, i la gent des dels balcons ens llançava vidres, ens llançava claus, ens escopia... O sigui, ser activista per la pau a Israel és molt complicat i has de ser molt fort. Això d'una banda. Però de l'altra, contestant el que ens deies, és que una cosa que t'ajuda a entendre una mica més la dinàmica quan pots passar-hi més temps allà és que és un peix que es mossega la cua, perquè des de les escoles, el llibre de text, tot, t'està dient som un país que tothom ens vol fer mal, que no dic que no tinguin part de raó en com el poble jueu ha estat perseguit, etc. Però la narrativa de la por està tan present quan ets jove, després als 17 anys te'n vas a fer el servei militar i tota l'estona és en guàrdia, en guàrdia, en guàrdia. Clar, arriba un punt que és tota la societat que viu en aquesta paranoia i en aquest estat d'alarma constant. I per tant, sí, és molt probable que continuïn. És sostenible perquè és la indústria de defensa, la indústria de tecnologia...
Cap a on anirà tot això, Sònia, Pere? És difícil, és que és molt difícil fer previsions, no? Es va al dia...
És que passa... Els dos que hem sigut professors, sí. Jo ho som, diguéssim, de política internacional, és molt difícil explicar perquè el sistema internacional té moltes hipocresies i té moltes excepcions, però l'excepcionalitat que es permet a l'estat d'Israel per un greuge de culpa occidental o per raons d'interès geopolític i d'interès econòmic que a mi arriba un punt que se m'escapen, és que no tens paraules a classe, perquè és l'estat que té més resolucions condemnatòries a les Nacions Unides. L'estat
que va declarar l'ONU non grata, no?
Sí, sí, sí. I aleshores...
No fa gaire.
L'ONU és la que, a través d'una resolució, permet la creació de l'estat d'Israel i ara l'estat d'Israel declara a l'ONU non grata. Però vull dir, és que no ha tingut conseqüències mai. Fins i tot ara, alguns primers ministres que s'atreveixen a dir s'estan saltant el dret internacional i ara tenim un conflicte diplomàtic obert. Només faltaria.
Amb el president Pedro Sánchez.
El futur, no ho sé, perquè si jo ja era molt pessimista fa 10-15 anys quan vaig tornar d'allà, ara ja no em puc ni imaginar, perquè si no s'està fent ara res amb el que estem veient, que és una massacre bestial, què més s'ha de fer?
Sovint, amb els debats i amb les coses, periodistes que t'entrevisten diuen, bueno, però això s'ha de solucionar, no? Haurà de passar alguna cosa, no? I jo ara ja m'he fet gran i dic, i per què? Des de quan els conflictes s'han de solucionar? Perquè nosaltres tres que estem en aquesta taula no ens sentim tan incòmodes. La política ja no és que sigui una cosa gaire poètica, eh? Però, més aviat, però la política internacional no és poètica, és prosa. I és prosa de maneres molt, molt, molt bèsties. I els països no tenen aliats, tenen interessos. El que constato, i ho dic aquí amb tota claredat, és que jo vaig anar per primera vegada en 1967, de jove motxilero, i he anat regularment, com sabeu, i sempre, sense excepció, menys als anys 90, ho he vist pitjor que la vegada anterior. Substancialment pitjor que la vegada anterior.
El que passa és que, amb això que ens preguntaves, jo crec que no som prou conscients, no nosaltres, els països i el sistema, que d'aquí, a banda dels palestins, que són el número 1 de damnificats i la gent que ha mort amb l'atac de Hamas, dels israelians, però en tercer lloc, el sistema internacional queda molt tocat. Perquè tu ara ja no pots dir que mires per la gent, o sigui, ja no tens credibilitat.
Bueno, hi ha un doble raser, com s'ha vist, no?
Sí, va passar amb Srebrenica i Bòsnia el 95, va passar el 94 a Ruanda, va passar... Si tu ho has anat dient i la gent creu, d'acord, encara que m'estiguin matxacant, algú enviarà cascos blaus, algú farà alguna cosa, algú... Però no només no enviem, és que ni tan sols condemnem, perquè et castiga un país petitíssim. I el secretari general de Nacions Unides, que està sent el més clar que jo recordo dels darrers anys, com a mínim, i li estan caient unes crítiques impressionants. Aleshores, aquí el sistema internacional sortirà molt afectat, perquè ja ningú es pot creure que realment hi ha un dret internacional humanitari ni un dret internacional a convencions de Ginebra de què es pot fer i què no amb una guerra. Aleshores, ja no sé què explicarem a classe, Pere.
Però, sobretot, hi ha una última qüestió a recordar aquí, que és que segueix reobrint-se constantment, i jo tinc un punt de vista més aviat pessimista. El problema és la bèstia, el ser humà. Som bastant dolents com a espècie, bastant autodestructius, i el que jo he comprovat amb els estudiants durant anys i anys a classe, bueno, definiu-me què és la pau. I començaven a fer grans
dissertacions,
excursions sobre l'estat, la pau, la pau, la pau. Jo deia, i els més llestos, i els hi posava una mica més de puntuació, és els que acabaven dient, és el que hi ha entre dues guerres.
Una bona manera d'acabar.
trista, pessimista, però malauradament és així. És el món que tenim. Sònia Andolf, politòloga i analista especialitzada en relacions internacionals, Pere Vilanova, catedràtic emèrit de Ciència Política i investigador sènior associat al CIDOB. Gràcies per tants coneixements, de veritat.
A vosaltres.
A vosaltres i ànims.
Solidaris.
Escribiendo en servilletas.
Catalunya Ràdio.
Que tú tienes mucha jeta.
Cada dissabte a les 10 de la nit.
Ahondando en lo profundo de las mierdas de este mundo.
Mercè Folch.
La politòloga i analista Sònia Andolf ens explicava que és molt difícil ser activista per la pau a Israel. Fa anys que la cantant Yael Deckelbaum, que viu en un poble al nord d'Israel, a tocar del Líban, treballa per aquest objectiu i ho fa col·laborant amb entitats de dones que demanen que s'aturi la violència. La Mireia Isart hi ha parlat durant els dies de treva.
Living in Israel...
Viure a Israel i viure en aquestes condicions i haver estat sempre un activista per la pau ha estat sempre incòmode i dur. A més, l'últim any hi ha hagut moltes protestes importants contra el nostre govern, que és corrupte i patriarcal. El que passa aquí no ha representat mai qui soc.
Per ser coherent amb les seves idees, Deckelbaum diu que no tenia cap altra opció que defensar la pau i ser activista. Creu que l'art no té per què ser combatiu, però ella ho necessita.
Jo m'hi sento obligada. No li diria mai a un músic que té aquesta obligació, però està clar que el músic té un paper. Bono diu que la música pot canviar el món, perquè pot canviar la gent. Per mi, aquesta frase, que sempre tinc present, em fa dir: d'acord, el mínim que puc fer és donar veu a alguna cosa en què crec.
Per això, quan tot just havia començat l'actual ofensiva, va penjar a xarxes un nou tema, The Answer. La cançó, per Deckelbaum, és sobre curar-se les ferides, donar espai al dolor i, sobretot, acceptar la impotència que en genera no tenir respostes per a les coses que passen al món. Per ella, la música és poderosa. I li dona la raó l'augment de visites exponencial que ha tingut durant aquestes setmanes el vídeo de la seva cançó Prayer of the Mothers. Aquest tema va sorgir el 2016, després de la Marxa per l'Esperança organitzada pel moviment pacifista Women Wage Peace. Aquesta agrupació, formada per mares de diferents confessions i orígens, va néixer el 2014 a Israel per demanar diàleg i pau. Amb la Marxa per l'Esperança van reunir milers de dones, palestines i israelianes, en un recorregut de 15 dies i 200 quilòmetres que va acabar davant de la casa de Benjamin Netanyahu.
Des de la guerra hi ha 5 milions i mig més de visualitzacions. Les dones ho comparteixen a tot el món i per mi significa molt, perquè hi ha moltes veus de segregació, d'odi, i aquest vídeo és una veu d'unitat, de solidaritat i una veu d'esperança.
It's a voice of hope. And also I got...
També he rebut molts vídeos de dones cantant Prayer of the Mothers, pregant per nosaltres. He plorat molt. Aquest temps de guerra m'ha trencat el cor i m'ha destrossat. I he perdut molta fe. I llavors dones de tot arreu m'han començat a enviar vídeos amb Prayer of the Mothers i he recuperat el meu poder a través de la seva fe.
Treballar amb aquest moviment de dones ha marcat la cantautora profundament. Per ella, una de les respostes a la guerra és el treball en xarxa entre dones. Creu que el seu paper en les negociacions de pau hauria de ser molt més rellevant perquè per naturalesa saben valorar molt més la vida perquè elles la creen. Yael Deckelbaum ens explica que, malgrat el context, Women Wage Peace continua treballant per la pau i en contacte amb l'agrupació palestina Women of the Sun. Però ara mateix és difícil fins i tot parlar.
Tant és el que diguis. Sempre vindrà algú i et dirà que estàs equivocat. Si vols expressar solidaritat per la gent segrestada el 7 d'octubre o estar trista per l'amiga a qui li van matar el fill de 20 anys al festival, algú et dirà que no estàs parlant de Gaza. Si dones suport a Gaza, algú t'atacarà i dirà que estàs debilitant els soldats israelians que estan protegint els civils innocents. Res del que puguis dir encaixarà amb totes les opinions, especialment ara. És molt i molt difícil parlar de pau en moments com aquests.
Solidaris, Mercè Folch.
L'altra mirada, amb Anna Sorinyac.
Des de l'inici de la guerra entre Israel i Hamas, més d'una cinquantena de periodistes han mort assassinats en els bombardejos de l'exèrcit israelià, la gran majoria a la franja de Gaza. Anna Sorinyac, benvinguda, com estàs?
Molt bé.
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Avui, a l'altra mirada, coneixerem la feina de llarg recorregut d'una fotoperiodista vinculada personalment i professionalment a Palestina. Anna, de qui parlem?
Doncs parlem de la Maysoon. La Maysoon és una fotògrafa nascuda a Saragossa i, de fet, jo la vaig conèixer a nivell professional quan cobria les primaveres àrabs. Sobretot són molt conegudes les seves feines de Síria i Egipte, però el territori i el context que més ha seguit la Maysoon, per raons que ara veurem, és Palestina, no? Té un projecte de llarg recorregut que titula Existir és resistir, que fa més de... 15 anys quasi que està fent, que està separat en diversos capítols, i a mi m'agrada sempre destacar, hi ha un dels capítols que parla de les dones empresonades a presons a Gaza de Hamas, que és brutal l'accés que va tenir la Maysoon en aquesta situació, i demostra que si algú pot parlar, alguna de les fotògrafes que jo conec pot parlar avui del que està passant a Gaza, i no només a Gaza, també a Cisjordània, és ella.
Maysoon Abukder Granados, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno, bien. Lo bien que se puede estar en toda esta situación, pero bueno, ahí seguimos.
¿Y tu familia, Maysoon?
Bueno, mi familia está, somos muchos, están de diferentes formas. Los que están en Jerusalén están un poquito mejor, que ahí está el grueso de la familia. Luego tenemos una pequeña parte más lejana en Gaza, que esos son los que están más en peligro ahora mismo, y tenemos también algo de familia en Ramallah, en Cisjordania, así que tenemos un poco de todo.
El pare de la Maysoon és d'origen palestí, la mare és de Saragossa, el pare de la Maysoon va arribar a Espanya a estudiar medicina el 1966 i no va poder tornar a la seva terra a veure la família fins al 2017, 43 anys en la diàspora. Por tanto, Maysoon, tus raíces palestinas son muy marcadas, unas raíces que tú has trabajado en todos tus trabajos fotográficos, periodísticos, has trabajado sobre la identidad y la memoria palestina. A mí me gustaría saber cuándo sientes esta necesidad de abordar tus raíces, en definitiva.
Bueno, yo creo que al final realmente no dejan de ser raíces cuando te apropias de esa identidad, ¿no? Al final, claro, yo he nacido en Zaragoza, pero nunca me he sentido del todo de aquí, porque precisamente tenía esa otra identidad inexplorada, ¿no? Entonces siempre he tenido esa espinita en dentro y un montón de preguntas por hacer, y yo creo que fue a partir de los 19 años o así, que fue cuando empecé más a interesarme por quién era, ¿no? También era casi adolescente y tenía un montón de preguntas sobre mi propia identidad, ¿no? Me estaba formando como persona adulta, y yo creo que ahí fue cuando necesité hablar de ello y ponerle un poco palabras a todas esas dudas que tenía internas.
Uno de tus primeros trabajos, Maysoon, fue aquí en Barcelona, ¿verdad?
Sí, precisamente, fue un trabajo que empezó de forma muy inocente, porque lo comencé para la escuela de arte en la que estaba estudiando fotografía, y empecé a hacer fotografías, a hacer retratos de los palestinos que viven aquí en la diáspora, que viven, digamos, es la comunidad palestina que hay en Cataluña, de la que forma parte también las nuevas generaciones, ¿no? Me interesaba mucho encontrar gente que tuviera pues esa doble identidad como la que tengo yo, ¿no? Un poco investigar, un poco encontrar a otras personas que sintieran ese mismo desarraigo para poder entenderlo, y la verdad que empecé a tirar del hilo y bueno, pues aquí sigo.
Aquí sigues. El primer viaje a Palestina, Maysoon, porque claro, empiezas con estos retratos, ¿no?, de estos jóvenes en la diáspora, uns retrats que es poden veure a la pàgina web de la Maysoon. Esta primera vez que tu pones los pies en el país de tu padre.
Bueno, yo lo considero también mi país. Eso es algo que he aprendido con el tiempo. Y precisamente al sentir, al apropiarme de esa identidad, ¿no?, que estaba sin explorar y estaba sin hacer prácticamente, estaba sin desarrollar. Y yo creo que precisamente todo el recorrido que he hecho durante todo este tiempo, no solo de investigación de la identidad de los palestinos como tal, sino de la mía propia, ¿no? Me ha servido para darme cuenta de que yo no solo soy española, soy palestina también, ¿no? Y que no soy dos mitades, como siempre me habían definido, eres mitad palestina, mitad española. No, soy palestina entera y española entera, ¿no? Entonces, este primer viaje fue en 2006 y fue de la mano de un amigo mío palestino, natural de Nablus, del norte de Palestina, de Cisjordania. Y bueno, me invitó a viajar y a conocer un poco pues mi país. Y bueno, fue un absoluto shock. Hay un antes y un después en mi vida tras ese viaje, ¿no? Porque no solo me permitió conocer la identidad, la cultura, ¿no?, la gastronomía, propias de mi cultura, sino la realidad que hay de la ocupación, y además desde el minuto uno, porque fue llegar y presenciar un bombardeo. Y bueno, fue lo primero que la primera vez que he podido estar en contacto directo, en primera persona, con una guerra.
Ana lo decía antes, ¿no? Uno de tus proyectos más importantes y, desgraciadamente, un proyecto que no tiene fecha de entrega, ¿no? Es el Tu existis, tu resist, existir es resistir. Más de una década intentando documentar toda esta realidad, abordas la diáspora, los campos de refugiados en el Líbano o Jordania, las guerras, ¿no?, que ha sufrido Gaza, como la del 2014, ¿no? Imágenes de la destrucción que nos llevan, ¿no?, a la realidad actual.
Sí, desde luego es difícil, incluso ya no solo como fotoperiodista, sino como palestina, es difícil documentar todo lo que sucede, ¿no? Porque al fin y al cabo es una de las ocupaciones más largas de la historia. Tenemos el apartheid sudafricano, pero en tiempo fue mucho menor. Entonces, digamos que no solo para mí, y con el tiempo me he dado cuenta, no solo vale fotografiar lo que está sucediendo en el tiempo, sino que me resulta tremendamente importante indagar en la historia cómo se ha formado esta situación para que la gente pueda entender dónde estamos ahora, ¿no? ¿En qué situación estamos?
Jo convido, ¿no? Es parla molt, ¿no? Ara sembla que no tenim els antecedents, no tenim la memòria ni el context suficient per entendre el que està passant, ¿no? I ens reduïm amb aquesta guerra nova que estan patint, però convido a anar a la pàgina de la Maysoon i mirar tots els capítols que des de 2005 té d'aquest projecte, perquè vas veient què significa l'ocupació, no? No només el bombardeig, no només les matances, que això potser ho estem veient ara, sinó les maneres que tenen de viure, com no tenen accés a l'aigua. Vull dir, hi ha moltes capes a les feines de la Maysoon que són imprescindibles de veure i saber per entendre el que s'està vivint ara.
De hecho, Maysoon, también en las exposiciones que tú haces, das muchísima importancia a la información, al contexto, ¿no?
Sí, exacto. Y además es que está en constante transformación. Esta exposición es una retrospectiva de al menos 13 años de trabajo, pero siempre, bueno, cada vez que miro el dossier le doy una vuelta más porque digo, ¡ay, me he dejado esto, me he dejado esto!, ¿no? Tengo una lona tremenda que cuenta un poco la cronología de la ocupación desde más o menos sus comienzos, que fueron, yo en el momento en que hice la lona había datado 1878, pero ahora me he dado cuenta de que en 1840 ya se estaba formando esa ocupación. Entonces, también hay unos atriles en varios idiomas para poder hacer digamos, un pequeño seguimiento histórico para que la gente pueda entender cómo se ha formado el Estado de Israel. Porque, claro, la gente se piensa que la ocupación empezó hace 75 años cuando la creación del Estado de Israel, pero para que eso sucediese, para que ese país sucediese, no salió de la nada. Entonces, tuvo que desarrollarse todo un plan colonial que son otros, al menos otros 75 años. Entonces, esa es la parte que la gente no sabe. Esa es la parte que, digamos, queda tan difuminada que al final, si no entiendes lo que pasó antes, no puedes entender lo que pasa ahora, ¿no?
Maysoon, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Palestina? En Gaza, pues 2014 hiciste todo este trabajo de las consecuencias de la guerra ahí. Pero la última vez...
Sí, luego estuve varias veces más. Estuve en 2015, estuve ahí unos meses, también estuve en 2017 en Palestina, pero no en Gaza, y en 2018 volví a Gaza, es la última vez que he podido estar, porque luego ya entre el COVID y demás era muy complicado entrar. Yo sabía que iba a tener problemas de visado precisamente por la pandemia, pero ahora mismo sé que no me dejarían entrar, entonces bueno... Creo que tengo que esperar un pelín más para poder acceder otra vez, con suerte, a todo lo que está sucediendo.
Espero que accedas en breve, Maysoon. Hay que ver tu curro de ahora.
No, te anava a preguntar, Anna, sobre la manera de treballar a la Maysoon i què destacaries del seu treball, no? De la manera com fotografia, del que ensenya. Parlaves abans, no? D'aquest accés a les presons de dones construïdes per Hamas, no?
Bueno, jo crec que la feina de la Maysoon, com moltes dels treballs que parlem aquí als Solidaris, no, és una mostra evident de que s'ha de conèixer el context per parlar del context, no? Jo he viatjat a Cisjordània quan treballava amb Metges Sense Fronteres, no em van deixar mai entrar a Gaza, i jo vaig poder documentar una part del que significava l'ocupació a nivell psicològic, no? Però jo em vaig quedar molt en la superfície, perquè jo és un territori que hi he anat 4 o 5 vegades, però mai arribaré a tenir la profunditat de discurs visual que té la Maysoon en aquest context, i s'ha de ser conscient d'això, no? Llavors, per mi és una mostra, per això et deia al principi, ningú millor que la Maysoon, de la gent que jo conec, de les feines que jo conec aquí a l'Estat espanyol, pot explicar el que passa en aquest context, més enllà de... Sí, trobem fotògrafs que aniran al... Bueno, ara a Gaza no pot entrar ningú, no? Sort dels fotògrafs locals, que com deies al principi...
Els estan assassinant. Ara us preguntaré sobre això.
Sort que hi són ells, perquè no ha entrat molt poca gent i tothom ha empotrat amb l'exèrcit d'Israel. Vull dir que les informacions són molt parcials. Però més enllà d'aquestes imatges de bombardejos, es necessita fer moltes capes de lectures quan intentes documentar realitats complexes així, i per mi el treball de la Maysoon és una mostra evident de que això és necessari.
De la importància, Maysoon, de que estén los profesionales sobre el terreno.
Exactamente. Yo creo que, bueno, es que no hay mucho que decir a eso, ¿no? Normalmente... Este ya es un trabajo difícil para los periodistas, y yo creo que ahora mismo estamos en un momento de la historia que es especialmente difícil para nosotros trabajar sobre el terreno. Cada vez se respeta menos nuestra cualidad de periodistas, ¿no? Y en la situación, en el contexto palestino, pues ya no solo que estén asesinando a los fotoperiodistas o a los periodistas palestinos, sino que también las noticias a veces, o en su mayor parte de las veces, digamos, se muestran de forma sesgada, y también en el caso de Palestina, como es una situación tan larga en el tiempo, se ha ido cubriendo por oleadas, ¿no? Entonces, eso también puede dar lugar a confusión o puede dar lugar a desinformación. Por ejemplo, cuando yo cubrí la guerra en 2014, en ese momento, en el momento de la contienda, en el momento del ataque en Gaza, había cientos de periodistas internacionales, cientos. Volví unos pocos meses más tarde, yo volví en enero de 2015, y era la única, o sea, la única persona, bueno, encontré otro periodista que cubrió un par de semanas un tema de refugiados y tal, pero realmente yo luego me quedé ahí casi 5 meses y estaba sola. No había nadie, no había ningún medio internacional cubriendo la situación de los palestinos que habían sobrevivido a esa guerra. Entonces, claro, cuando una guerra así acaba y ya deja de aparecer la información en los titulares, parece que de repente todos son felices, contentos y han sobrevivido o están reconstruyendo sus casas y tan campantes. Y no es así. La mayor parte de las veces la situación que hay después es igual o peor, ¿no? Porque se encuentran pues con todo el sistema, por ejemplo, de agua destruido, los acuíferos contaminados, problemas con la distribución eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la falta de información en los momentos cruciales también es una forma de crear desinformación. Por eso pienso que la presencia de los periodistas es esencial, no solo en los momentos en los que hay bombardeos, sino después cuando ya no hay, cuando hay silencio mediático, ¿no? Ese es el momento en el que a mí me interesa más estar.
El después. Podeu veure totes les imatges de la Maisun, tot el seu treball, tot aquest treball, tota aquesta feina de llarg recorregut, Tu Exist i Tu Resist, a la seva pàgina web maisun.eu. Moltíssimes gràcies, Maisun. Espero que pronto puedas ir a Gaza para documentar tot el que està passant. Gràcies, Anna Suriñac, també per l'acompanyament.
Gràcies, Maisun.
Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres. Un placer, de verdad.
Solidaris. Mercè Folk.
Ho deixem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat.
Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like a tourist if I ever went back. From Gaza with love. If they had it their way, we would never go back. From Gaza with love, baby. فلسطين عسن ساز وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. Continue à parler, on vous entend pas. Somebody tell Bella Hadid, let's change out to Abdul Hamid. Now I'm gonna come off too strong, but still أصل فلاحي, I'm planting the seeds. يعني I can get you what you need, but I hate it when a text go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like a tourist if I ever went back. From Gaza with love, if they had it their way, we would never go back. From Gaza with love, baby. فلسطين عسن ساز وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas.